Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Ara ho sentíem, així comença Pulp Fiction, o Pulp Fiction, no sé com ho he de dir, una de les obres mestres de Quentin Tarantino que va entrar directe als anals de la història del cine. Demà farà tot just 25 anys. El 14 d'octubre del 1994 es va estrenar als Estats Units aquesta pel·lícula que Tarantino va estar ideant, escrivint i produint aïllat en un hotel de mala mort d'Amsterdam. Una pel·lícula on les interpretacions són extraordinàries i els personatges també són icònics. Tenim al cap, per exemple, el senyor Llop, o la Mia Wallace, una cinta que va recuperar John Travolta al món del cine i el va convertir en un gàngster de referència i una pel·lícula també que va servir perquè guanyés un Òscar i una Palma d'Or a Cannes. Per cert, quan Tarantino va pujar a l'escenari a recollir aquest últim premi, va respondre ensenyant el dit del mig a una espectadora que va cridar Pulp Fiction era una merda. Girl, you'll be a woman soon. Avui al suplement volem recuperar, volem analitzar, volem parlar d'aquest fenomen Pulp Fiction 25 anys després amb l'Esteve Plantada. Què tal? Benvingut al suplement.
Moltes gràcies, bon dia.
Periodista, t'hem llegit i t'hem escoltat el suplement aquest estiu, amb l'Adam Martín, també llegim el Temps, amb el Joan Bordeus, assaig, cinema i televisió a Núvol. Com anem, Joan? Ben tornat.
Bon dia, moltes gràcies.
També amb l'Eulàlia Iglesias, que és, parla bàsicament de televisió a l'Ara Play, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Benvinguda, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Per què aquest fenomen Pulp Fiction 25 anys després encara perdura? Què ho genera aquesta pel·lícula? Esteve, va.
Home, és una... Tu abans has dit la paraula icònic i, de fet, jo penso que és una de les últimes grans pel·lícules que més icòniques de la història. Per molts motius. Abans has dit el Mr. Llop. Qui no ha recitat allò o ha dit posem-nos en la situació de Mr. Lobo? El tema del ball, per exemple. Hi ha gent que no ha vist la pel·lícula i que a la discoteca balla movent els dits com tots ens imaginem. De fet, a mi m'escandalitza aquests 25 anys perquè tu potser no havies ni nascut, Roger.
Sí que havia nascut.
És tremendo. Jo és que m'he posat... He entrat en combustió gairebé. Però, per exemple, el McGuffin, no? Això de la icona és el McGuffin potser més estudiat de la història, no? El maletí, aquest maletí que il·lumina la cara. I podríem parlar, doncs, també això del tema icònic en moltes escenes, no? Jo, no sé, penso en la del ball, en, per exemple, com entra la presentació, quan entra el Vincent a casa, on hi ha la Mia, que la Mia està veient en unes pantalles, no? I que això em connecta molt amb tota l'obra de Tarantino, que és aquesta cosa de la mirada del cine dins el cine, no? Com, és tot molt curiós i vull dir, clar, no sé què en penseu vosaltres, però és super icònic, no? Tot.
Eulàlia.
Home, és una pel·lícula que potser no va ser la primera en fer tota una sèrie d'incorporar tota una sèrie d'innovacions al llenguatge cinematogràfic, però sí que les va, per dir-ho manera, com allò cimentar, no? Solidificar. És un film que, entre d'altres coses, i també seguint una mica amb el que són els recursos habituals en el cinema de Tarantino, es va fer famós per recuperar tota una sèrie de, entre cometes, material de rebuig o tota una sèrie de pel·lícules, actors, cançons que havien quedat mig ocultes, mig enterrades, eren obscures, i reciclar-ho, reactualitzar-ho, convertir-ho en un film molt nou i això, i que esdevé de sobte icònic, molt més cool. De fet, els que ja teníem certa edat per anar a veure la pel·lícula en el moment de l'estrena en aquell any, possiblement va ser el més excitant que ens va passar cinematogràficament parlant, no? aquella temporada.
Joan.
Per mi, el que ha dit l'Eulàlia una paraula de passada, que és cool, és la paraula que defineix això. Perquè per què segueix de moda? Hi ha aquest verb que nosaltres tenim, que és molar. És un verb que està una mica passat de moda, però encara el fem servir. Si algú mola, és Pulp Fiction. Pulp Fiction és el que ens ha ensenyat el que vol dir molar. No? És aquesta actitud de... Ara ve una violència molt forta, però jo la faré desinteressadament, com mirant com una cosa explota darrere meu mentre jo miro l'horitzó, o ara estarem xerrant de cultura popular i referències banals, i com ells diuen, com el Jules i el Vincent diuen abans d'entrar a disparar-los, i ara posem-nos dintre el personatge i anem a recitar el monòleg. Aquesta capacitat de fer una cosa molt seriosa i alhora des d'una distància amb un comentari irònic...
Però molt trencadora, no, també?
Totalment, però sí. A part de que va trencar, bueno, també és el que diu l'Eulàlia, el propi Tarantino diu banda a part a la seva productora, que és una referència a una pel·li de Godard, és una pel·li que trenca portant més enllà, però sabent per què trenca, sabent que està referenciant altres pel·lícules, altres escenes, i sempre trenca, però jo crec que Tarantino és més original recombinant que creant del no-re.
Sí, ell trenca, però sempre, ell sempre diu, no, que ell només fa grans clixés que ja han estat explorats mil i una vegades, l'únic que els hi dota, ell diu un tempo de realitat, no? Que és a dir, i a mi això, per exemple, de la pel·lícula em fascina, no? Hi ha escenes, per exemple, la història del Jules i del Vincent és a temps real. És llarguíssim, fan aquells diàlegs que si parlen de les hamburgueses de com es diuen a França, que bueno, aquests diàlegs estranys i estranyíssims, però a part de tot això també tenen doncs bueno, el canvi de món referencial que deia abans també, és molt interessant perquè ell no innova res, però sí que agafa tot això i dona valor, com deia l'Eulàlia, no? El tema del Godard que deies, el videoclub, ell treballava, és el gran mite, no? Treballava al videoclub, aquest tipus de pel·lícules de sèrie B, de sèrie Z, orientals. També la novel·la negra barata, com el mateix Pulp Fiction, que al principi de la pel·li hi ha la citació del que vol dir pulp, no? I clar, ell no inventa res, això que dèiem del cliché a temps real. Ah, i això que volia dir que se m'han anat, el Vincent i el Jules és a temps real, però en canvi la història del Baig, del boxejador, hi ha una elipsi bestial, no?
Ara entrarem en com està estructurada la pel·li, perquè hi ha gent que diu, escolta'm, no entès res. Ai. Però hi ha hagut una paraula important que has dit, que és hamburguesa.
What do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac.
Aquesta és l'escena en què el Jules i el Vincent estan conduint el cotxe parlant sobre com es diu hamburguesa en francès, no? Sí. I, de fet, les hamburgueses és una cosa que pertorba bastant Tarantino, perquè crec que fa servir una marca determinada d'hamburguesa en moltes de les pel·lícules que apareix, no?
Aquí hi ha dos elements. Un altre de les, diguem, un dels genis del Tarantino és la capacitat que ha tingut per incorporar elements de la cultura popular dins dels diàlegs. És a dir, en les pel·lícules del Tarantino els diàlegs no només versen sobre els sentiments dels personatges o ajuden a fer avançar l'acció, sinó que molts cops, per exemple, a Reservoir Dogs, a l'inici aquell tan famós, on tenim una colla de col·legues que estan a punt d'atracar un banc, però que no parlen de com atracaran el banc, sinó discuteixen sobre què significa l'Eca Virgen de la Madonna. És a dir, de sobte hi ha tota una discussió aquesta que podries tu tenir en un bar sobre cultura popular incorporada en els diàlegs de les pel·lícules. Per altra banda, és veritat que ell, a més, s'inventa marques de tabac, d'hamburgueses i de més que es van repetint en les seves pel·lícules, li donen també aquest punt com
autorreferencial
propi, i suposo que, per altra banda, s'estalvia qüestions de drets d'autor o d'imatge.
I parlant sobre aquest diàleg d'hamburguesa, és curiós perquè, a part de recitar la cultura popular, paradoxalment és un exemple de citar l'alta cultura. Aquest diàleg precisament cita una conversa de Huckleberry Finn, que és una novel·la americana que, tot i està escrita, és molt tarantinesca, que no està escrita en vernacular, en aquesta llengua casual, però és una conversa entre el Huckleberry i el Jim que van pel rai a través del riu i estan discutint sobre si els francesos no parlen perquè els francesos no parlen en anglès. Que si tu et llegeixes aquest text de Huckleberry Finn, que és un clàssic de la literatura que els americans aprenen a l'escola, és un diàleg molt tarantinesc fet al segle XIX, no? És aquesta idea d'uns personatges aparentment tontos fer una gran disquisició filosòfica sobre un tema tan idiota com per què els francesos no parlen francès, o, en el cas de Tarantino, per què els francesos li diuen a una hamburguesa Royal with cheese.
Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away!
Clar, és que han passat 25 anys i tu vas a una discoteca i et trobes gent ballant com John Travolta, sí, i Uma Thurman aquí, no?
No, i aquesta escena és bestial, eh? I és allò que deia el Joan de molar realment, i que l'Eulàlia deia l'inici de Reservoir Dogs, és que això mola molt. I ara et pensava, sentint tot això, aquests talls que esteu posant, no? També com va canviar el tema de com concebem... És que, clar, el pastitx també ve en la banda sonora. Ell també agafa aquestes cançons que ho ha anat fent sempre, no? Que realment és un bon disc-jockey, el Tarantino, no? Però aquí, per exemple, jo recordo quan va sortir... Quan era l'època de Pulp Fiction, tots ens vam comprar el disc. Aquell disc va córrer moltíssim, tots sabíem qui era Urge Overkill, aquesta cançó, com, que era una cosa, que era com un fenomen que superava, no? Que era allò, cultura pop per una gent jove, àvida de nous consums i de noves cançons. I això de la música és bestial en tota la pel·lícula, no?
I en totes les pel·lícules de Tarantino,
sí,
segurament, no?
Sí, en totes, però és que aquí realment veus l'escena com s'integra la música i com, per exemple, a l'escena de la Mia, quan agafa la sobredosi, sona el Art Overkill, el Girl, You Will Be a Woman Soon, no? Vull dir que tot està molt ben integrat, no? Com és perfecte, això, narrativament.
Eulàlia, explica'm una mica la narrativa d'aquesta pel·lícula, perquè no és convencional. Abans l'Esteve ho comentava, hi ha elipsis, no és cronològic. Tot plegat. I a vegades fa que això diguis, ostres, no he acabat d'entendre la pel·li, no?
Sí, Tarantino, per dir manera, dispara contra la estructura clàssica, narrativa, lineal, cronològica, no? On hi ha tot està molt ben ordenat i tot. Comencem per l'inici, es va desplegant l'argument i acabem amb una conclusió. Un altre cop, tampoc és el primer director que du a terme això, però sí que dins de tota una complicació de les narratives, que es torna molt més barroca, sobretot a partir dels anys 80, no? Ell de sobte fa aquesta mena d'estranya barreja entre, sobretot, tres línies argumentals amb un pròleg i una pila que de sobte sembla que la pel·lícula sigui circular, tot i que no ho és, i les tres línies argumentals es barregen de manera que no segueixen un ordre cronològic i tu de sobte trobes que t'apareix un personatge més tard que l'hagin ja assassinat. En el fons no és tan complicat perquè es podria reordenar la pel·lícula de forma cronològica, i si no m'equivoco, i si no ho va fer, segur que ho ha fet algú, no? Remuntar-lo i penjar-ho a YouTube i que tu puguis veure Pulp Fiction de forma lineal i ordenada, cosa que segur no tindria ni molt menys la gràcia, l'interès, no? I la, diguem-ne, això, el punt cool molt on que té d'aquesta manera.
Jo tinc ganes d'escoltar més fragments de la pel·li perquè ens ho estem passant bé.
Dog's got personality. Personality goes a long way.
So by that rationale, if a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true?
En Pulp Fiction va passar una cosa, que ho comentàvem també al principi, és que es van recuperar actors com John Travolta, no? Que potser...
Sí, aquesta
després
cosa...
de Gris no acabaven de remuntar la carrera.
Mira qui n'habla, i de fet, no oblideu això. Que...
S'ha parlat molt del fet que tots els actors principals només van cobrar $100,000, que era el caché, o és un caché molt per sota del que ells estaven, i que, vull dir, per fer-nos una idea, avui dia John Travolta cobra uns $20 milions per pel·lícula, aleshores estaven els... Aquesta pel·la va fer per 100.000, i a més va haver aquest simple fet de... que el guió de Tarantino va convèncer uns actors que acabarien fent uns personatges tan icònics que els acabarien definint i ajudant més pel reste de la seva vida que qualsevol altre paper que haguessin cobrat més. El Samuel L. Jackson parla molt, que diu, no hi ha dia de la meva vida que no em faci algú un guinyo al monòleg d'Ezequiel o em pregunti si sé com li diuen a França una Big Mac. I és aquest fet de que uns actors que van confiar estrictament en una època en la qual hi havia... molts guions de Hollywood, gent enviant guions sense haver passat per la màquina industrial, no? Aquesta història de Tarantino, que ell parla del seu propi somni americà, escriure guions, no formar-se a l'escola i anar-los enviant per convèncer la gent per engrescar-se en un projecte i cobrar menys, doncs segurament aquesta era una època on per això van sortir aquestes pel·lícules tan bones, perquè hi havia aquestes portes obertes perquè entressin guions d'un tio que no havia ni passat per la film school.
A més, amb Tarantino passa una cosa, i és que normalment a les pel·lícules que ha anat fent sempre treballa amb els mateixos actors, no? Molts reparteixen, no?
Sí, té el seu equip de sospitosos habituals, i de fet Samuel L. Jackson ha sortit de totes menys de dues, crec. I vull dir que és com el recurrent, no? Ara que deia això el Joan del John Travolta, per mi és el seu gran paper, això per mi no hi ha dubte, però és molt curiós, amb això vull referir una cosa al tema de la narrativa, de l'estructura, perquè es poden fer spoilers, suposo, 25 anys després,
sí,
ja, no? Però clar, a mi el que em fascina és que fent aquesta dislocació que fa Tarantino de situar les coses on no toca, provoca que el protagonista, perquè jo crec que el protagonista és el Vincent, no? És l'únic que surt a les tres històries, o que té un pes realment interessant a les tres, el protagonista no mor ni al principi ni al final, que seria el lògic, sinó que mor al mig. Clar, això sí que és una novetat a nivell d'estructura, com una cosa molt estranya, et quedes molt parat, no? I l'altra cosa de l'estructura aquesta també de dislocació, que ho fa tot com molt fascinant per mi, és que això passa en 2 dies i mig. Vull dir, no és que estiguem parlant d'uns flashbacks o d'unes accions sinó que està superconcentrat en tot, no? Vull dir que realment l'exercici va ser un impacte perquè tenia molts elements de novetat, no?
De fet, tu t'he llegit dir que és la novena pel·lícula de Tarantino i la compares amb la novena sinfonia de Beethoven.
Sí, això és l'última, sí, la de Once Upon a Time in Hollywood.
La que ara hi ha en cartellera, sí. És la novena.
És la novena i...
Teòricament només n'ha de fer 10, no?
Sí, ell ha dit que en farà 10, no sé. És molt curiós el cas de Tarantino perquè té una... Ara podem parlar d'una gran trajectòria, i té, però en realitat només són 9 pel·lícules. Vull dir que hi ha cineastes que en aquest període de temps han fet, no sé, 300 gairebé, no? Mm-hmm.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Aquest és Bruce Willis amb Maria de Medeiros, que interpreta en aquest cas el paper de la parella de Butch. Aurora, qui és Maria de Medeiros?
Maria de Medeiros és una actriu portuguesa i possiblement una de les actrius de la península ibèrica amb més projecció internacional, que més... Pulp Fiction també, jo crec que representa un tipus de personatge femení molt interessant en el cinema de Quentin Tarantino, que també s'escapa de certs tòpics a l'hora de definir els rols femenins, no? en el cinema d'acció i de més. Mm-hmm.
Tinc una sorpresa per vosaltres. Maria de Medeiros, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Fora de Barcelona, perquè tu vius a Barcelona, no, Maria?
Bueno, no, estoy hablando de París, pero sí, voy a menudo a Barcelona, sí, tengo mucha relación con Barcelona.
¿Mantens en català o prefereixes que parli en castellà, Maria?
Pues te entiendo, pero no te podré responder muy bien en catalán, entonces prefiero responder en castellano.
Cap problema, cap problema. Tu ets portuguesa, avui estem dedicant aquest capítol a parlar d'una pel·lícula que fa 25 anys, demà es compleixen 25 anys. Què en recordes tu d'aquest rodatge de Pulp Fiction, Maria?
Pues recuerdo... Antes de más, o sea, recibir el guión, ¿no? Que el guión era como un guión muy grande, muy espeso, y era una pasada de calidad literaria, digamos. O sea, ya leerlo era divertidísimo. Y muy, muy bien escrito, que es realmente una calidad muy particular de Quentin. Yo recuerdo que pensé, esto es genial... Yo quiero absolutamente hacer esto. No sé quién va a ver esto, pero pero yo quiero participar. Y creo que casi todos los actores, pues pensaron así, ¿no? Se dieron cuenta que era el proyecto de alguien muy muy genial y era una pequeña producción, o sea que todo el mundo también aceptó esto, ¿no? De trabajar con un joven en una pequeña producción, etcétera. Luego lo genial es que algo tan sofisticado, pues, encontrara un público mundial. Mm.
¿Com era rodar amb Tarantino? ¿Com va ser l'experiència d'aquell rodatge?
Tarantino es muy preciso. O sea, lo tiene todo absolutamente preparado, tanto así que creo que fue la única vez en mi vida que me hicieron venir a Los Ángeles, donde yo nunca he vivido, solo para ensayar ya en los decorados. O sea, a partir de los ensayos en los decorados ya construidos, que él hace su decoupage, ¿no? No sé cómo se dice en español, ¿no? De esto de la planificación, digamos, de los planos. Y luego ya vine una segunda vez para rodar. O sea, es una persona que ya es tan bien escrito que los actores pues no cambian una vírgula, nada. Y luego es también muy preciso en el espacio. Mm.
Clar, suposo que un paper com aquest, Maria, va marcar un punt d'inflexió també en la teva carrera, no?
Sí, claro. Yo desde... muy joven empecé en un cine de autor, ¿no? Con Juan César Montero en Portugal. Entonces siempre tuve, para mí el cine es el cine de autor. Pasa que, claro, haces cine de autor por todo el mundo, nadie lo ve. Aquí me tocó, fue una suerte increíble, pues hacer esa película que realmente no puede ser más cine de autor, ¿no? Pero claro, con una visibilidad mucho más grande. Entonces, por supuesto, así que un actor europeo hace una gran película americana, pues sí, marca un punto de inflexión.
Mariana de Medeiros, t'esperem un dia a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Con mucho gusto.
Moltes gràcies, una abraçada ben forta.
Ciao, una abraçada, ciao, ciao.
Bring out the gimp. The gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
És la vostra pel·li preferida, de Tarantino?
Sí, sens dubte.
Sí?
Sí.
No, però és de les...
Quina és la teva?
Inglourious Basterds.
Ah.
És que aquí hauríem de diferenciar la que t'agrada més, la preferida. Jo penso que Pulp Fiction per mi és la meva pel·li de Tarantino, però per exemple l'última pel·lícula trobo que és molt més perfecta i Inglourious Basterds és fantàstic, vull dir, no sé, Kill Bill també m'agrada molt, tot i que la gent no sé, és complicat.
Repassant tots aquests homenatges que abans comentàvem, autorreferencials que es feia a les seves pròpies pel·lis, n'hem comentat alguns però en té més, no? Perquè per exemple hi ha aquest pla tan famós del maleter del cotxe que també repeteix en diverses ocasions, no? Reservo Docs, crec.
Sí, 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 sí.
És bastant fetichista dels peus, això m'ho expliqueu?
Això dels peus té tela.
qui comença?
Bueno, de fet, a l'última pel·lícula hi ha també l'escena aquesta que ha sigut tan controvertida perquè tothom diu que aquells peus no estaven gaire ben arreglats, no? La gent es fixa en coses molt estranyes a vegades. Però sí que té aquest fetichisme i realment, no sé, és aquesta concepció estètica, no?, que té Tarantino, que és, per mi també és una de les coses noves. Ell, el que ho deia, no?, ell fa clixés, però els hi dona aquesta mirada tan particular seva i tan estètica. Per exemple, amb la violència. Clar, què té de bo, o per què ens agrada aquest concepte de violència que seria abominable, no? De fet, els protagonistes de Pulp Fiction són tios abominables, vull dir, gàngsters, mafiosos, assassins a sou, però ell fa aquesta imatge estètica, no?, de la violència, com li treu tota l'ètica i es queda només amb aquesta recreació. I amb el tema dels peus, doncs és un d'aquests fetichismes més.
Clar, per mi hi ha hagut una... O sigui, el que ha dit la Maria Medeiros, que les pel·lícules d'autor que després no es veuen, què passa amb Tarantino? Que és un cineasta d'autor que gaudeixes, juga amb el gaudi. Ell, quan fabrica aquestes icones estètiques, a què associem el cine d'autor? A pel·lis avorrides, distanciades, fredes... Tarantino, tant amb la violència com comentava l'Esteo, com aquesta capacitat de generar imatges icòniques, no té por enfrontar-nos al gaudi d'una imatge, d'un peu, a un fetichisme. No hi ha aquesta distància crítica i per això després té tants crítics que diuen que les seves pel·lis no tenen consciència social, no sé això, i ocupa aquest espai estrany d'un cineasta d'autor que disfrutes. I quan has preguntat quina és la nostra pel·li preferida, jo és que crec que Pulp Fiction és la que més mola i la que més gaudeixo. I crec que les altres, potser, és el que heu comentat, que tenen un aspecte potser més interessant metacinematogràficament o més fi, però la que jo veuria amb crispetes i molaria i m'ho passaria bé, i crec que això és un homenatge indirecte a Tarantino, és Pulp Fiction.
Eulàlia, per tancar.
Sobre el fetichisme dels peus, recordem que també a Pulp Fiction hi ha una discussió al respecte fins a quin punt o no és una... adulteri o el que sigui, fer-li un massatge als peus a la dona del teu cap. I tot això, en el fons, projecta aquella tensió sexual, no?, que plana per totes les escenes entre John Travolta i Uma Thurman al film. Més enllà del que pensé ja els múltiples plans que repeteixen tots els seus films dels peus femenins i una escena també molt famosa, en aquest cas d'una pel·lícula d'un dels seus col·legues, el Robert Rodríguez, de Abiertos al amanecer, on el propi Quentin Tarantino és qui es permet el luxe, diguem-ne, de posar en pràctica com a actor aquest fetichisme dels peus.
Ell surt a Pulp Fiction, el Quentin Tarantino, sí, sempre fa un minipaper, sí, sí. No? Aquesta sí. Última pel·li també surt a un pla, crec.
Ell, bueno, surt bastant a la part de Mr. Lobo, justament. És el
propietari de la casa,
el col·lega. Acull, sí.
Que, de fet, diu la història negra que ell havia de fer la part del qui li passa la substància a la Mia, no? Però que no es va voler reservar aquell paper per poder rodar bé.
Només queda una pel·li de Tarantino? O això no ho sabem?
No ho sabem. Ell va dir que sí i, no sé, és una gran expectació. Jo crec, mira, abans dèieu això de la Maria de Meredos, deia que escrivi, que el guió està molt bé. Ell va dir, no sé si vosaltres també ho recordeu, que quan acabés es dedicaria a escriure llibres. No sé si...
A mi em costa veure el Tarantino jubilat i retirat, perquè veus, és un actor amb tanta energia, amb tant amor pel cinema, que això. Una altra cosa és, comentava abans el Joan, la facilitat amb què s'havia pogut, entre cometes, dur a terme el guió de Pulp Fiction. Recordem que va ser el moment d'inici també de Miramax, que aleshores sí que era una productora que apostava per certa forma diferent de fer el cinema a Hollywood. Ara les circumstàncies són molt diferents i pot ser que hi hagi aquest tema més circumstancial de producció que li dificulta la feina, però ell jo crec que és un creador d'aquests que no pararia mai.
Eulàlia Iglesias, Joan Bordeus, Esteve Plantada, bon aniversari a tots. Demà ho podeu celebrar mirant la pel·lícula. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de suplement, també amb aquests 25 anys de Pulp Fiction. Una abraçada.
Gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
El suplement amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.